Bé, doncs avui és el Dia Mundial del Funcionari Judicial, també és el Dia Internacional dels Fitxers, dels Arxius, i n'hi ha un de més, n'hi ha un altre, però potser que l'escoltis. Avui és el Dia del Pato Donald. Va, que jo sóc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous ja, 9 de juny del 2022. Hores d'ara, pràcticament 27 graus a la ciutat de Lleida. Potser és el dia en què aquesta mateixa hora d'aquesta setmana és el dia que menys temperatura tenim. No massa lluny, però vaja, potser el que és més baixa. De totes maneres, tranquil·la, tranquil, que demà ve l'enfilada de temperatures. Demà ens ho explicarà a fons l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Però avui el que farem és connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens facin la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem, evidentment, del tema de l'aigua d'aquests 25 municipis de les Garrigues que estan sense aigua potable, o sigui, aigua per beure o per cuinar, des de divendres passat. Avui és dijous, pràcticament una setmana. A veure si es veu la fi del problema o no. Parlarem amb l'alcalde del Soleràs, parlarem amb l'alcalde de Bovera, perquè ens expliquin la situació. I és dijous, això també vol dir que parlarem d'animals de companyia, des de Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària Imma Sabater, i que també parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyàs. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes que rondaran els 35 graus a Balaguer, els 34 a Lleida capital i a Tàrrega, els 28 a la Seu d'Urgell i els 21 a Viella. I si ens referim al vent, continuaran predominant les components nord i oest i en general serà fluix, tot i que no es descarten alguns intervals moderats. Si parlem ara de la jornada de demà divendres, esperem a Lleida un nou dia de temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes pujaran i seran significativament altes, sobretot a les comarques del sud, amb màximes en general de 36 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 35 a Tàrrega, de 33 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I encara sense deixar el tema de la meteorologia, l'asseguradora agrícola estatal Agroseguro està rebent aquests dies els sinistres de les finques de cereal de secà afectades per la sequera i l'episodi de calor extrema de la segona quinzena de maig. Fins ara la superfície afectada és d'unes 40.000 hectàrees de cereals d'hivern i de més de 25.000 finques productives situades a la demarcació de Lleida. Així mateix, els sinistres comunicats representen una producció assegurada de 150 milions de quilos de producte cerealístic i un valor assegurat de prop dels 25 milions d'euros. Es tracta de xifres provisionals que, segons les previsions d'Agroseguro, augmentaran a mesura que es vagin comunicant els sinistres, coincidint amb l'inici de la sega, que la calor també ha fet avançar, doncs, unes setmanes. I des de divendres, ja sabeu que t'ho explicava, tornen a tenir l'aigua tallada, almenys la potable, la de per beure i per cuinar, a una àmplia zona de les Garrigues. En parlàvem també dimarts, que és quan es van fer les primeres anàlisis, perquè, escolta, es veu que va caure un cap de setmana llarg al mig i això no era prioritari. Estem al segle XXI, l'any 2022, 25 poblacions sense aigua per beure ni per cuinar, i com que el cap de setmana era llarg, que el dilluns va ser festiu, no s'ha començat a treballar l'assumpte fins aquest dimarts. En fi, mira, avui m'agradaria marxar cap al Soleràs per parlar amb el seu alcalde, amb el Jordi Sarlé. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, això no és nou, per desgràcia. Jo recordo l'any passat que ja va haver un episodi, potser no era el mateix, però que es va haver de tallar l'aigua potable, i fa 5 setmanes també va passar.
També va passar.
Clar, no deixa de ser una problemàtica que no tingueu aigua per beure ni per cuinar,
Val, a veure, primer deixa'm fer-te dos aclaracions. Són 25 pobles, entre els 25 pobles no tots són de les Garrigues, hi ha pobles del Segrià, Segrià Sec,
sí.
Torrebesses, per exemple, és Segrià, i hi ha inclús un poble de la Conca de Barberà, que és Senan. Uh-huh. I en total, 25 pobles que ens vàrem quedar fa un any sense per un abocament il·legal que m'agradaria saber perquè no s'ha volgut investigar o s'ha deixat estar, vull dir, fer un abocament il·legal d'aquesta mena, i ara pues, fa això 3, 4, 5 setmanes que va haver aquesta contaminació, i ara ja hi tornem a estar, una altra vegada tornem a estar amb la mateixa contaminació. Bé, quin és el problema? El problema és que l'aigua l'agafem d'Utgesa, Utgesa és el fin, i arriben tots els rius i riuets que hi ha per aquestes valls, tant les aigües subterrànies, i bueno, pues allà sembla ser que l'aigua que hi arriba ja comença a tindre dificultats, sí, de fer-la potable. Quina és la solució? Pues la solució és trobar un altre punt per a omplir els nostres dipòsits, que nosaltres pensem que és el pantà de l'Albagés, és a dir, del Segarra-Garrigues que s'ha fet ara. Pensem, no sé si ho els de més amunt ho pensen.
Clar, però això no es fa d'un dia per l'altre, tampoc.
No, clar, però això ja s'està... Ja des de la Mancomunitat ja s'està treballant, però no, jo no tinc les últimes
clar
notícies, perquè no estic en l'equip directiu i, per tant, no tinc quines últimes notades hi ha en aquest sentit.
Per tant, això seria una solució a curt termini, per entendre'ns.
Faré una, home, agafar, fer una canonada i omplir i agafar des del pantà de l'Albagés, l'aigua que arriba allí és molt millor, en moltes
clar
menors possibilitats de contaminació que la que hi arriba.
Clar, però, ara, alcalde, i avui, per exemple, i ahir, bé, i avui, i bé, demà, doncs, què fan les veïnes i els veïns del Soleràs?
És això, doncs els veïns i veïnes del Soleràs, a part de que quan anem pel carrer sempre ens estan
bueno, suposo que és el tema clàssic,
i
aquest.
Clar, perquè estan, bueno, a veure, i què feu i què deixeu de fer? Bueno, doncs nosaltres, és una mancomunitat, nosaltres estem adherits a la Mancomunitat, els responsables del servei és aquesta Mancomunitat, que té una empresa que ho gestiona i tal, i aleshores nosaltres hem de fer el que podem. I ara, en aquests moments, pues, és l'aigua de, com has dit ja abans, l'aigua de per beure i cuinar, vull dir, l'aigua del pot de consum. Tota l'altra aigua, inclús l'avís que ens van dir, va dir que no, que l'aigua de piscines, pues res, perquè les piscines estan així, que s'evapora i tal, mm-hmm, bueno, pues no hi ha problema ni per omplir les piscines, ens van dir. Bé, aleshores, el que estan les famílies suportant-ho amb molta heroïcitat, perquè a part de dirigir-se a nosaltres a veure què fem, nosaltres parlem amb la Mancomunitat i ells ens diuen, bueno, pues ara encara està contaminada, no es pot donar, i ara pues està buscant solucions per portar aigua potable amb aquests pobles. Right. S'està mirant de trobar alguna solució que sigui factible i que no sigui cap enrenou.
Teniu plaços? No us han donat cap data, no?, de solució ara immediata?
No, perquè els de sanitat fan un anàlisi, i és el que tu dius, el divendres fan un anàlisi, i el resultat d'aquest anàlisi el vam saber el vam saber dimarts o dimecres, ja no me'n recordo si va ser dimarts o dimecres, però ho vam saber molt tard, perquè, clar, hi va haver el d'això, hi va haver
El pont llarg, o sigui, el dilluns era festiu.
El dilluns era festiu, jo aquí tinc des d'ahir un començament, que un comunicat que encara no hi havia, i ahir ens van donar, és a dir, ahir vam tindre els resultats d'aquest anàlisi. Si ara se n'ha de fer un altre i hem d'estar també tres... És que dius, a veure, no acabarem mai, potser hem de començar a trobar un altre tipus de solució. Jo tinc entès que la Mancomunitat, vull dir, els dirigents de la Mancomunitat, estic entès que s'estan movent, però no puc dir gran cosa més.
Doncs estem parlant amb l'alcalde del Soleràs, el Jordi Sarlec, i li agraeixo que ens hagi atès avui en directe. Aquesta és la situació ara, demà veurem quina és, i a curt termini doncs és una cosa que s'ha de posar solució.
Perquè... S'ha de posar...
No, perquè que hagi passat tan a sovint vol dir que la cosa no millorarà.
Clar, perquè el pantà d'Utxesa, la pregunta que un se fa és si hi ha tuberies d'aigua que agafen l'aigua d'allí, que recordo ara de fa més d'un any que hi havia altres municipis que s'abastien a part de la Mancomunitat d'aquesta d'aigües, que diríem Garrigues, però que hi ha altres pobles que no són Garrigues. Sembla que hi havia altres municipis, doncs a veure si aquell punt és un punt poc fiable o hi arriben aigües contaminades, doncs suposo que sanitat o el que sigui, hi han de saber trobar la solució i han de saber el que li toqui, doncs cridar-li l'atenció, amonestar-lo, fer-li la munta, perquè clar, com és això, es contaminen. Algun responsable hi ha d'haver d'aquesta contaminació, pregunto, no ho sé.
Clar, bueno, aquesta seria l'altra, estirar el fil i anar a buscar a veure què caram ha passat.
Però en la de l'any anterior, la meva experiència...
No se sap res, no se sap res.
O no se sap res o no s'ha volgut saber.
O no s'ha volgut saber res. Alcalde del Soleràs, Jordi Sarlé, escolta, gràcies per atendre'ns i ànims,
Molt bé, vale, adéu.
I a tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua ha ofert ja finançament pel transport d'aigua en camions cisterna per satisfer aquesta demanda d'aquests municipis que reben aigua de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. De totes maneres, el president de la Mancomunitat de les Garrigues, Cisco Esquerda, ha dit que es manté la restricció perquè els resultats d'aquests darrers anàlisis, d'aquestes analítiques, mostren nivells superiors que els primers que es van fer. Per tant, ni tan sols estem estables. Anem a pitjor. És a dir, cada vegada hi ha més contaminació. Parlem de fa 5 dies, els darrers anàlisis que s'han fet doncs donen encara pitjor resultat. Bé, la solució de portar cubes als pobles doncs evidentment no acaba de satisfer com a solució a la major part de les veïnes i els veïns. Hem parlat també amb Òscar Acero, que és l'alcalde de Bovera, i ell ens explica que, aviam, que el promig d'edat de les veïnes i els veïns dels municipis, d'aquests 25 municipis, és de gent gran, i que a veure com caram es pensen que s'ha d'anar a buscar aigua per sobreviure 24-48 hores a casa.
En què vindran a buscar aigua? Que vinguin en garrafe envenenat o en què... És que me fa gràcia perquè la població de les Garrigues, vull dir, hi ha una edat molt alta, en què vindran? En la muleta no, és que no ho sé, me fa i creu, vull dir, jo de tota manera estic preparat per si això fallarà, vull dir, són faves comptades, i estic per contractar un altre camió en garrafe i subministrar al municipi.
Clar, aquesta és la solució alternativa, repartiment als domicilis de garrafes ja, de garrafes del que pots anar a comprar al supermercat, no de tu buscar-te la vida amb recipients, anar-te'n a la plaça del poble on vindrà aquest camió cisterna, que s'estarà una hora, i omplir els teus recipients d'aigua i anar-te'n cap a casa. Vaja, no sé, vull dir, els caps pensants de tot això, evidentment estan a molts quilòmetres d'aquí, desconeixen la realitat del territori, altra vegada, ho dic quan la gent defensa tant el tema de la Catalunya aquesta i aquestes històries, de veritat que Lleida cau molt lluny, cau llunyíssim de l'epicentre de Barcelona, i no tenen ni idea de la realitat del dia a dia del territori. Nosaltres segurament tampoc, però el que fem és truquem i preguntem i ens assabentem del que està passant. L'alcalde de Bovera, Òscar Acero, diu que aquesta situació serà un desastre i que segurament serà el riure les imatges que tot això pot generar.
El camión de la Generalitat, el camión cisterna, serà un desastre, vull dir. Ja veuràs demà, o passat demà, les fotografies, serà un riure de tota Espanya, vull dir. Que a Catalunya estan servint aigua potable als pobles petits, vull dir, és que no té cap explicació. Sembla que estiguéssim a un tercer món, vull dir, és indignant.
En fi, veurem com evoluciona tot aquest tema, però de moment hi ha 25 municipis que si obren l'aixeta, l'aigua que surt, poden fregar, poden rentar, es poden dutxar, però ull, no te'n passis l'aigua mentre et dutxes perquè no és potable i, per tant, tampoc es pot cuinar. Amb el qual un tampoc, no sé si s'acaba de sentir còmode fent anar aquesta aigua per no consumir-la, sabent segur que no és potable i que els darrers anàlisis encara han donat un nivell de contaminació, de toxicitat encara més alt. Bé, anem a canviar de tema perquè el director general d'Afrucat, que ja sabeu que és l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Manel Simón, ha comunicat a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat el compromís del Ministeri d'Agricultura de reserva pressupostària de 10 milions d'euros per sufragar els ajuts a les centrals fruiteres. Uns ajuts que arriben arran de les glaçades de l'abril que han provocat importants pèrdues en fruita dolça de pinyol. El Ministeri ha demanat a les comunitats autònomes afectades que aporten una quantitat similar i Carmel Mòdol, secretari d'Alimentació, present a l'Assemblea, ha notificat als assistents la predisposició plena del departament a aportar aquests diners i ha dit que tancaran les condicions de l'ajut la setmana vinent. Per tant, des del govern ja diuen que sí, des del Ministeri d'Agricultura, des de Madrid, aporten aquests 10 milions d'euros, des de la Generalitat diuen que hi ha predisposició plena, però el xec no l'ha ensenyat. Fins la setmana vinent, que tancaran les condicions de l'ajut i en tornarem a parlar. Que veurem si s'acaba parlant o no s'acaba parlant. I l'Ajuntament d'Agramunt assumirà finalment la cessió del Pilar d'Almenara i la capella de Sant Vicenç de la mà de l'actual propietari Josep Vall, que el cedirà al municipi per un període de 50 anys. La cessió s'aprovarà en un ple extraordinari avui dijous amb l'objectiu de preservar, protegir, conservar i difondre turísticament aquest monument històric artístic nacional declarat bé d'interès nacional l'any 1947 i que forma part del patrimoni arquitectònic, cultural i artístic d'Agramunt i el conjunt de Catalunya. Per tant, escolta, ben fet mantenir el patrimoni perquè al final som el patrimoni, el que queda de tot plegat. I amb la nostra notícia econòmica del dia, doncs hem de parlar del preu de la benzina i de les ajudes que ja han desaparegut, perquè la darrera pujada dels carburants ha fet que aquests 20 cèntims amb el qual està subvencionant el govern quedin desapareguts, perquè incloent aquesta subvenció ja s'han tornat a veure carburants per sobre dels 2 euros en alguns punts de repostatge d'aquest país.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
El vaixell Jolly Roger per fi ha atracat al Port Olímpic de Barcelona. Aquí us trobareu amb el pirata J. Roger. Desesperat per trobar el tresor perdut, tot solcant els mars explicant les seves aventures pirates. I necessita la vostra ajuda per trobar-lo. D'aventures? Vine! Senta com un veritable pirata gaudint de les millors vistes panoràmiques de Barcelona i fes-te una foto amb el pirata petrificat per la maledicció de la medusa. Entra a bcnnavaltours.com i reserva amb el teu codi de descompte. Pirata Cope BCN.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Si tens que fer la posta a punt del teu vehicle, canvi d'oli, de filtres, de pneumàtics, vine a Boxes Pedrós, perquè mantenir el teu cotxe en bones condicions és el més important. Boxes Pedrós, al teu servei. Boxes Pedrós, al polígon industrial del Segre, al costat d'Ilerpesca, al 973 18 33 65 o a desguacespedros.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja, que és el moment en el que parlem, ja saps, d'animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris, que els trobes al carrer Segrià número 11, que estan encantats si els vas a visitar amb animal de companyia o sense, si ja en tens o tens previst tenir-ne. Carrer Segrià número 11 és un punt estratègica per anar i informar-te de tot i preguntar. Si és que a la Imma i a tot el seu equip el que li agrada és que li preguntin, i li preguntin, i li preguntin, per esvair dubtes. Anadon Veterinaris, tenen un telèfon que funciona les 24 hores del dia, el 973-266-388. 266-388. Sempre festiu, matinada, dia de Nadal, que ens cau molt lluny, però és igual. Que sí, que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, anem a parlar avui de... Avui anem a estirar orelles, eh?
Ja... Avui anem a estirar orelles, sí. I me va molt bé el que has dit de truca, truca, truca. Sisplau, truqueu-me, pregunteu abans de qualsevol cosa, de medicar l'animal, de comprar un animal, d'adoptar sí. un animal. Si no esteu segurs, sisplau, truqueu-me.
Sí, no costa res, és una trucada gratuïta. O una visita, és gratuït, vas allà, parles.
Sí.
I ja està. Pel tema que has dit al principi no, però pel segon sí. Tema d'adopcions. Anem a parlar avui el tema d'adopcions, perquè és una acció molt maca i necessària, perquè, per desgràcia, doncs els refugis d'animals n'hi ha molts, però anem a repetir coses que ja hem explicat, però que anem a juntar-les totes avui en una entrega, per entendre'ns, per agafar consciència d'això. Perquè no es tracta d'adoptar la lleugera, oi?
No. No, no. És un compromís i ha de ser per sempre. No t'ho pots pensar avui. Quines ganes tinc de tindre una mascota, un gat, un gos? Vinga, faig una bona acció, vaig a la protectora i agafo el que vulgui, un gat, un gos o els dos. I passen 2-3 mesos i el torno. Mm. Perquè, mira, no em va bé a la meva vida, no em va bé. M'ha destrossat la casa, fa pipi on no toque, es rasque les ungles on no se té que... I mira, no vull això, ho torno.
Clar,
això
jo aquí,
no es fa.
Aquí potser faria dos grans blocs, que és o he descobert que gaste molt, problemes econòmics, per entendre'ns...
Ah, bueno, i això per un altre cant...
I després, problemes de comportament, per entendre'ns,
sí. Exacte. Dos, sí. I a vegades són els dos, no té per què ser un
sí,
o
també,
un altre.
També,
a vegades
també.
Són els dos. Principalment, he de dir que moltes vegades no s'adonen encara de les despeses que dona perquè el tornen abans. És més per comportament,
ja.
El 90%. Passen
ja.
2-3 mesos, bueno, encara no he tingut molt temps de saber totes les despeses que comporta, que ja són moltes, perquè bueno, el menjar sí que és mensual i el desparasitament també és mensual, però bueno, no ha tingut temps de saber el que és una malaltia o unes altres coses, no? És més per comportament. I jo vull dir, quan nosaltres hem tingut abans molts programes que hem parlat de s'ha de pensar bé, que és un mes de casa, que necessita temps, necessita educació, i educació és igual a temps, per fer totes aquestes coses que després no ens agrada que facin. Si no ho tinc, no agafis. És millor que no tinguis mascota, que vagis... Totes les protectores tenen programes que pots anar per passejar els gossos, per donar-los de menjar, per ajudar-los. Ves de voluntari, ja està, marxes d'allà i ja no tens cap obligació amb cap ésser viu com és un gat o un gos.
Mm-hmm. És important, eh? Ara que ho has dit això, és veritat, eh? Perquè alguna vegada algú, per tenir un contacte amb un gos, per exemple, eh? Per tenir un voler tenir un contacte de més o menys regular, acaba caient a la tentació de dir, no, doncs mira, en tinc una casa. Bueno, és que canvia molt, eh? Una cosa és una horeta al dia i l'altra és tot el dia. La Imma ha fet anar una paraula que jo crec que és clau, és el compromís. I per això avui ho tornem a explicar, és a dir, la part econòmica ja ho hem dit, existeix i cadascú s'ha de fer càrrec de si pot o no assumir-la. Per això us deia que podeu anar a Nadon Veterinaris, el carrer Segrià número 11, o els hi feu un truc al 973-266-388, perquè la Imma, a grans trets, t'explicarà què és el que costa, pues, ja sabeu, el tema del xip, donar-lo d'alta, vacunes, desparasitar, menjar, algun medicament, algun tractament, coses que no saben potser, i podem fer una estimació, eh? Uh-huh. I després el tema de... és que no es comporta com vull. Bueno, aquí entraríem amb dos coses. Una, és que a la millor vull que sigui una figura de porcellana, i no és així. És a dir, els animals estan vius i es mouen. I després l'altra és que necessiteu un temps de compenetració, entendre-us, comprendre-us i educar-los. Que aquesta és l'altra.
És la paraula clau.
Claro, i això no es fa d'un dia per l'altre.
Bueno, la paraula clau, i abans d'això, sisplau, penseu abans que adopteu. Vull un gat o vull un gos?
Ja, vaja,
per començar.
Sí, és una primera decisió.
Quin tipus de gat o quin tipus de gos vull? Clar, no és el mateix un gosset de 10 quilos que un de 3 que un de 30.
No, no.
Per més que m'agradi el de 30, si no puc tindre aquell gos, pues no tinc que adoptar aquell gos. Mhm. Tot això s'ha de pensar abans. Què necessito perquè estigui bé? I després he de dir una altra cosa. Bueno, el Ricard sap que jo soc de gat.
De gats. De gats.
Sí, de gats.
En plural.
Sí. I s'ha de pensar molt bé perquè molta gent creu que no necessita fer exercici. Total, el gat ho fa... No, no és així. No ho fa tot ell. També necessita molt temps i educar-lo bé. Llavors, això d'estar escrivint a l'ordinador i de tant en quant, perquè tinc el gat al costat, li passo la mà i ja està, ja li dono mimos, no funciona així.
No,
això no.
No
és dedicar-li temps
no.
A l'animal. I lo mateix serviria per un gos, però bueno, ja no dic un gos perquè el gos sí, tothom és més comú que sap que s'ha de treure a passejar, un altre tipus de jocs que amb el gat, però necessita temps perquè moltes vegades és simplement de comportament. Que esgarrapa el que no vull, que mossegue el que no vull, que fa pipí on no toque... Llavors, si no teniu aquest temps, és millor que de veritat no agafeu res, perquè creeu un trauma a aquell animal que el teniu amb una contenció familiar, amb carinyo, amb menjar, 2, 3, 4 mesos, i després el torneu, queden traumats.
Clar.
Molts per sempre.
Clar, clar, clar.
O sigui, penseu-ho bé, perquè no és una joguina.
No, no, i a més, reitero i insisteixo el que deia al principi, que pot ser que no ho sapiguem totes aquestes coses, cap problema. Anar d'un veterinari, tu vas cap allà i ells no tenen cap mena de problema de parlar amb vosaltres una, dos, i les vegades que faci falta abans de fer aquest pas, que és important. Estan al carrer Segrià número 11... Demaneu per la Imma Sabater o qualsevol persona del seu equip que us atendran, o si no, 973-266-388. Però és que fer el pas de tirar enrere, de quan ja has fet una despesa, ja tens les coses a casa, quan ja has conviscut amb aquest animal 2-3 mesos, haver-lo de tornar, jo crec que és un pas dur també, eh? Crec que és un pas dur.
Sí, i penseu en l'animal. No només sóc jo, en plan egoista. Mira, m'ha de fer això, ja no el vull. Penseu que ell també té sentiments.
Clar.
No, això no es fa. Penseu bé les coses abans.
Bé, doncs, avui dijous d'estirada d'orelles.
Avui dia. Avui però, ha vingut així.
Però us hem donat la sortida. La sortida és m'informo abans i us dic on podeu anar, doncs anar d'on veterinaris. Imma Sabater, infermera veterinària. Escolta, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Canvi cap a la una de la tarda, és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició. Estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, i a la web disantanutricion.es. Des d'allí ja tens les sortides cap a les xarxes socials, busca'ls. I també busca el Cristian Didier, que dona molts consells i molt valuosos a través de les xarxes. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
de veranito ya.
Ya estás de veranito.
Caloreta, con yo he hecho playa ya, estoy súper moreno, o sea que, que... Bueno, yo estoy moreno todo el año, pero claro, yo veo la luz del sol por la ventana y ya me pongo moreno.
Claro.
Es inmediato, ¿eh? O sea, me vas haciendo el color viendo el sol solo, o sea que...
Es que es necesario, ¿eh? Con cuidado, evitar las horas centrales del día, crema protectora, por supuesto, pero es que el sol es tan necesario como... comer bien. O sea, es que al final viene todo junto, ¿eh? ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, hoy hablaremos de una situación, es una enfermedad psiquiátrica que afecta a la alimentación. Todos hemos conocido y hemos escuchado los trastornos de la conducta alimentaria que forman parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, ¿no? Mm. Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos que han alterado la percepción de la persona con relación a su cuerpo y con su comida, y tienen una relación un tanto difícil o complicada o patológica o enfermiza con la comida y con su cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, los que más conocemos es la anorexia y la bulimia, que son dos trastornos de la conducta alimentaria que los escuchamos mucho, se suele hablar mucho de ellos, sobre todo porque son algo visibles,
sí,
¿no? Cuando una persona está viviendo una anorexia, pues vemos esa extrema delgadez o vemos ese comportamiento con la comida que es más visible, ¿no? Pero hay un trastorno de conducta alimentaria que se habla muy poco, que es muy poco conocido, que se llama trastorno por atracón, ¿vale? Antiguamente se conocía como comedores compulsivos, pero la denominación oficial es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es un trastorno de conducta alimentaria, es un trastorno psiquiátrico, donde la persona tiene una relación patológica enfermiza con la comida. Mm. Comida y su cuerpo ha formado parte de esa defensa, de cómo yo me refugio, ¿no? Entonces, ese momento donde yo he pasado mucha ansiedad, mucha depresión, me he refugiado en la comida y he empezado a tener unos circuitos muy obsesivos con ello, ¿no? Entonces, las personas con un trastorno por atracón suelen tener atracones de comida, de grandes cantidades de comida, y en busca de satisfacer o de aliviar este dolor que están viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es un trastorno psiquiátrico, tiene un tratamiento psiquiátrico, tiene un tratamiento psicológico y tiene un tratamiento nutricional, ¿vale? Porque y también de cuidado, ¿eh? De enfermería, porque es un paciente que la relación con la comida pues se ha trastornado, ¿no? Digamos.
Vaya.
Entonces, las cantidades de atracones son grandes, normalmente cursan con aumento de peso, porque no hay una medida purgativa, no hay restricción, no hay vómitos, no hay, como por ejemplo en la bulimia, que hay una medida purgativa, sino que aquí pues la relación con la comida altera, ¿no? El trastorno se define de esta manera, más
ya,
o menos. Entonces, a nivel nutricional, tenemos un trabajo importante que es hacer, que es mejorar la relación con la comida,
uh-huh,
¿no? Entonces, hay muchos pacientes de trastorno por atracón que cuesta mucho introducir un hábito saludable, porque el hábito está muy ligado a este momento, ¿no?, obsesivo con la comida. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que hay que hacer? Evidentemente, empezar a incluir hábitos saludables en el día a día, ¿no? El trastorno por atracón dificulta mucho la introducción de hábitos saludables, porque, claro, ¿no?, ahora quiero que te imagines, Ricard, que tú hace mucho tiempo no has ido al supermercado a comprar los ingredientes de una receta. Una ensalada de lentejas, ¿no?
Por ejemplo.
O sea, tienes que ir a comprar la lechuga, tienes que comprar el tomate, tienes que comprar las lentejas, etc. Claro, si tú nunca has tenido esta rutina, para ti esta rutina es muy difícil hacerla.
Claro.
Digamos, ¿no? O, por ejemplo, si nunca en tu contexto familiar ha habido una educación donde se ha cocinado, tú has entrado en la cocina y has cocinado unas verduras hervidas, un pollo al horno con unas verduras, cuando yo te pongo a ti en la dieta que estás viviendo esta situación, pues pollo al horno con verduras, claro, es como si yo te digo a ti, ahora háblame en
claro,
chino,
no.
¿Sabes? Porque es muy complicado, ¿no? Entonces, las herramientas en los pacientes con trastorno por atracón y en general en un paciente que nunca ha vivido esta cuestión son diferentes a la nutrición común. Por eso los nutricionistas, que somos expertos en trastorno de conducta alimentaria, tenemos otras metodologías, porque con este paciente tenemos que ir al súper a que veamos cuáles son los alimentos, hay que hacer una lista concreta de la compra porque nunca la han hecho, ¿no? Entonces vamos a ir al supermercado, lo vamos a acompañar, quizá vamos a pedir ayuda a la familia, o si no, conmigo, con el nutricionista,
sí,
vamos, compramos, ¿vale? Vamos a buscar a alguien.
Hombre,
que nos ayude a cocinar.
Es una buena oportunidad para ponerse delante de los lineales de los supermercados y saber entender qué sí y qué no. Porque, claro, si solo atiendes a cómo están colocados, mal, porque es que te lo ponen para que piques, por así decirlo, ¿eh?
Claro.
Es una buena oportunidad para las dos cosas, ¿eh? Para lo que claro. No y para lo que sí.
Pero fíjate, Ricardo, que lo que acabas de decir tiene relación con... Ya es difícil para una persona que no tiene un trastorno
alimentario... Claro.
Pues imagínate lo difícil que llega a ser para una persona que tiene un trastorno alimentario y sí. Tiene cierta obsesión por muchos alimentos, ¿no? Entonces, claro, pues aquí necesitamos buscar otros recursos. No le podemos pedir a estas personas, ¿no? Esto pasa mucho con el sobrepeso. Pues que compre alimentos sanos, ¿no? Sería sí, como la idea.
Claro.
Bueno, pues que compre lo sano y que cocine lo sano. Bueno, ya. Pero claro, si estamos viviendo un proceso complejo, pues entonces lo que es importante aquí es buscar ayuda. La persona que se siente identificada con el trastorno por atracón, estos pensamientos que son incómodos y que tenemos el día a día, no los mantengamos.
Es que yo creo que esto es básico, ¿eh? Buscar ayuda.
Claro.
¿Eh?
Entonces, vamos a hablarlo con la familia, vamos a explicarlo a mis padres, vamos a explicarlo a mi pareja, y vamos a hablar, pedimos ahora con el médico de cabecera y pedimos, y se lo explicamos, lo que estamos sintiendo. No es normal que tengamos esta relación con la comida, ¿no? Buscar un atracón para satisfacer estas emociones no es normal, no lo normalicemos.
Claro.
No lo vamos a juzgar, ¿eh? Nadie lo juzga, pero sí que es verdad que vamos a buscar medios para organizarlo, ¿no?
Por cierto, Cristian, la persona que un día tiene un desengaño y lo paga con la nevera y se da un atracón, no estaríamos hablando de este tipo de personas,
claro,
¿no?
Tenemos que recordar que la comida es una herramienta muy buena para sentirnos mejor.
Sí.
Ya lo hemos hablado. Y se puede utilizar y sigue siendo una herramienta. Entonces, yo puedo utilizar esa herramienta para estar más tranquilo. Me voy a casa, callaros todos un poquito y me voy a comer yo esto con tranquilidad. Yo estaré mejor, claro sí. Que lo podemos utilizar. No es problemático. El problemático es cuando eso pasa todos los días, día sí, día no,
claro.
Dos veces al día, y entonces tus hábitos han cambiado tanto que pues a veces aparecen otras enfermedades, ¿no? A veces aparece la diabetes, a veces aparece el colesterol, porque ese refugio en la comida es tan rutinario, tan cíclico, que ha llevado a incluso a mi propia vida, ¿no? Digamos, porque a veces es como, ya ni quiero a comer con nadie porque ya estoy pensando en el atracón que voy a, mejor me quedo en casa para hacer el atracón, ¿no? Entonces, incluso socialmente se ve afectado. Entonces, todos estos pensamientos no nos lo podemos quedar, vamos a explicarlos. Hay equipos, hay nutricionistas expertos en trastorno por atracón y en sobrepeso relacionado con la mala relación con la comida, hay profesionales muy expertos. Aquí en Lleida tenemos un equipo de una unidad de trastorno alimentaria que es una maravilla. La gente no sabe el equipo que tenemos aquí en Lleida, es uno de los mejores, pero tenemos que pedir la ayuda. Entonces, es un trastorno que pasa desapercibido, porque se confunde con la obesidad o,
claro,
con, la,
claro,
o con el
claro.
sobrepeso.
Sí,
¿no?
Porque al final lo que es evidente a la vista es la ganancia de peso, pero no el por qué pasa. Claro.
Sí, porque pasa. Entonces, muchas personas con obesidad o con sobrepeso o con tallas grandes, entonces, bueno, que haga dieta, vale, ya. Pero tenemos que ver de dónde viene esta situación.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí aparece la ayuda, ¿no? Digamos. Entonces, quiero visibilizar en esta sesión el trastorno por atracón, que es un trastorno más o menos que se habla poco y que está olvidado, que existe y hay una prevalencia importante, ¿vale? Y que hay recursos, las personas que lo estén viviendo, tenemos que comunicarlo. A veces no hay apoyo en la familia. Entonces vamos a pedir hora con el médico de cabecera y se lo vamos a explicar. Porque el médico de cabecera tiene las herramientas para la derivación,
claro.
¿No? Digamos.
Fixeu-vos, que el que ens està dient el Cristian al final és el de sempre, buscar ajuda. És a dir, tampoc cal que sortim amb una pancarta al carrer, però vull dir, tampoc cal que ens amaguem. Quan una persona està malalta per algun tema, doncs no hi ha malalties de més famoses o menys famoses o per avergonyir-se. És una malaltia. I per tant, s'ha de buscar ajuda amb un metge, amb un nutricionista, que els dos treballaran de la mà, i és la manera d'anar a sortir-se'n. I escolta, després, quan ho ha superat, riu-te'n de tot plegat. És la gràcia. Buscar ajuda, eh? Perdre, i costa, eh? Entenc que costa, a vegades perdre la vergonya d'anar al metge i explicar segons què, però, mira, a poc a poc, les doctores i els doctors ho han escoltat pràcticament tota la vida, vull dir que al final no ens pensem que tenim una cosa tan única al món, que hi ha molta gent que pateix del mateix, i que no passa res per anar-ho a explicar. Al contrari, és un passet més. O sigui, el hecho de buscar ayuda, yo creo que es el primer paso para la curación. O sea, de momento no te has curado, pero es el primer paso. Y es necesario dar este antes que cualquier otro. Es que no... Claro.
Bueno, la semana pasada hablamos de la recuperación del cáncer.
Sí.
Y se recupera... Y si nos curamos, pues de esto también.
Sí, sí, por supuesto.
No dudamos en pedir ayuda si hay un cáncer, ¿no?
Por supuesto, mira.
Porque no está perfecto. Porque no hay tanto estigma como este tipo de enfermedades.
És així. Sí. En fi, que hem parlat d'aquest tema. De totes maneres, si tens qualsevol dubte, el que dèiem, ves al metge. O si no, ves a veure el Cristian, escolta, i li dius, i ell, tranquil, que si és un problema de metge, et derivarà amb un metge, però treballaran conjuntament. Per tant... Alcalde Porqueres 74, Disanta Nutrició, o Disanta Nutrición Punés. Cristian, Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gràcies.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, demà hi tornem des de Lleida 12:20, ara amb el David Velasco, les escapades de Cope.